Són 8:45, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
És divendres 14 d'octubre, polèmica de nou per la lletra d'una cançó. Si començaven aquesta setmana parlant de l'actuació d'un grup, de qui ara no recordarem el nom, en un acte de Vox abocant el franquisme, avui és notícia una altra cançó, però per un motiu ben diferent. L'Ajuntament de Lloret de Mar vol multar un raper per la lletra d'un tema que considera que és ofensiu amb la població. Entre altres coses, la lletra diu que Lloret és el lloc perfecte per robar, afegeix que l'alcalde roba, la policia roba i també acusa el municipi de corrupció. Això és el que diu la lletra. El consistori considera que la cançó malmet la imatge del municipi com a destinació turística i per això ha obert un expedient sancionador al cantant emparat dins la Llei de Turisme de Catalunya i que preveu sancions que poden anar des dels 3.000 fins als 60.000 euros si es demostra que pot causar danys als recursos turístics. Hem parlat moltes vegades de la llibertat d'expressió i d'on són els límits. Tots tenim al cap exemples de rapers empresonats, multats o a qui la justícia persegueix per les seves lletres. Evidentment que l'Ajuntament de Lloret de Mar té el dret de queixar-se, però fins a quin punt una cançó com aquesta s'ha d'enfrontar a una sanció? El cas és que ara mateix la cançó, que es va publicar fa just una setmana, té prop de 15.500 reproduccions a Spotify, una xifra molt baixa, si es té en compte que les 5 cançons més escoltades d'aquest artista en tenen al voltant d'un milió. Sí que és veritat que això ha passat en només una setmana. Qui sap, però, si amb aquesta polèmica l'Ajuntament de Lloret de Mar el que ha fet no és donar més veu a una cançó que segurament la majoria de la població no ha escoltat i que molt probablement hauria passat desapercebuda si no fos per tot aquest rebombori. Ara passen 2 minuts de 8:45 abans de sopeu de saber que... Us expliquem els últims moviments en l'àmbit polític a Catalunya, però abans donarem un cop d'ull al temps, perquè ja ho sabeu, hem anat explicant aquesta setmana que encarem un cap de setmana que serà amb un ambient de finals d'estiu. Avui ja hem superat els 30 graus en algunes comarques i les temperatures fins i tot encara es poden enfilar més tant dissabte com diumenge. Abel Caral, què tal? Bona nit.
Bona nit, sí.
Com tindrem aquestes temperatures aquest cap de setmana?
Doncs mira, disparades, podríem dir. Avui hem arribat a temperatures, ho dèiem ahir, que podíem superar els 30 graus, fins a 32 graus, 32,3. El Dover, el Baix Ebre, 31, el Benissanet, la Ribera d'Ebre, 31, a Vinebre, l'Ametlla de Mar, el Baix Ebre, 29, 30, en sectors del Segrià, del Priorat, de, fins i tot a 30 graus en àrees del Baix Camp. Temperatures que repetiran aquest cap de setmana en conjunt de 24, 28 graus entre el migdia i mitja tarda, tot i que justament aquestes zones de les Terres de l'Ebre, tant interiors com de litoral, aquí el termòmetre recula una mica. En canvi, demà sobrem uns graus per litoral central a les comarques de Girona. Això tant dissabte com diumenge. I ja t'avanço que la setmana entrant fins les temperatures podran pujar encara més. Ara bé, sí, a mitjans de setmana que ve la cosa estarà caldejadeta, si em permets dir-ho així. Això sí, hi ha un element que tenim a les nits d'estiu, que són aquella xafogó que tenim vora mar. Això no ho tindrem aquest cap de setmana.
Mira, com a mínim...
Com a mínim de nit estarem bé. Per tant, què vol dir això? Que aquells que matinin o aquells que allarguin més de nit, doncs hauran d'anar abrigadets, però en canvi la roda d'abric al migdia sobrarà. De precipitacions, com a molt, demà al final del dia alguns ruixats poc importants que arribin des de l'Aragó al nord de les comarques de Lleida i poca cosa més a destacar. Un cap de setmana de sol i amb temperatura de l'aigua al mar, perquè aquells que vulguin potser encara allargar la temporada de bany, doncs que està entre els 21 i els 23 graus, per tant, una aigua que encara convida, doncs, i que convidarà a refrescar-se amb aquestes altes temperatures que tindrem.
Fins a quin punt són habituals o normals aquestes temperatures a mitjans d'octubre?
No són habituals, tot i que sí que portem uns quants anys que veiem que l'octubre les temperatures són més altes del que tocaria, però clar, hem de pensar que ara mateix, perquè ens entenguem, a uns 1.500 metres d'altura, que és la cota que fem de referència per veure què fan les masses d'aire, hauríem d'estar uns 9-10 graus a 1.500 metres i acabarem fregant els 20 la setmana que ve, per tant, tant estem parlant de temperatures, si més no a l'altura, uns 1.500 metres, uns 10 graus per sobre la que tocaria. Després també acaba passant que el que faci en superfície el vent pot fer portar més fresca de mar cap a terra o menys. És el que passarà demà, que dèiem que avui, per exemple, al Baix Ebre, en sectors del litoral, hem tingut vents terrals que feien pujar més encara la temperatura. Demà tindran més vent de mar cap a terra i això, doncs, hi ha localismes que fan que les temperatures refresquin. Però, en tot cas, no són les normals per l'època i sembla que n'hi ha per dies. Per tant, paciència. Sembla que de cara a la castanyada podrien començar. Per tant, ens anem ja bastant enllà, eh? Podrien començar a normalitzar-se.
Dues setmanes encara.
Sí, sí, per això. Bon dia, m'explicant.
Doncs ens preparem per a aquests propers dies que ens venen de calor. Gràcies, Abel. Que vagi bé. Bona
nit. Fins ara. Bona nit.
Ara passen 5 minuts de 2:15. Pere Aragonès comença els contactes amb l'oposició per abordar el futur del govern després de la sortida de Junts per Catalunya. En ple debat pels pressupostos, el president de la Generalitat es reunirà la setmana vinent amb Salvador Illa. I avui mateix ja ho ha fet amb la líder dels comuns, Jéssica Albiach. S'han vist aquest migdia en una trobada discreta al Palau de la Generalitat que ha revelat El Periódico i que confirmen a RAC1 fons de la presidència. Els comuns han advertit al president que haurà de negociar un per un cada projecte que vulgui aprovar, Marc Martínez Amat.
Una trobada que ha durat una hora i en què els comuns han demanat al president que no prorrogui els pressupostos i li han retret que no busqui una majoria estable per afrontar la legislatura, ara que s'ha quedat sol amb els 33 escons d'Esquerra al Parlament. Des del govern diuen que ha estat una conversa privada per parlar sobre la situació política i econòmica actual en la línia d'altres trobades anteriors i no ha estat per abordar, diuen, un únic tema en concret, és a dir, que no han parlat només dels pressupostos. La reunió s'emmarca en la ronda de converses que el president vol fer també amb Junts, la CUP i el PSC per parlar sobre la nova etapa. Ha començat amb els comuns i amb la resta de partits ho faran els propers dies.
De fet, com dèiem, la setmana que ve, Aragonès es reunirà amb el cap de l'oposició, Salvador Illa. Els socialistes mantenen la mà estesa per negociar els pressupostos, però reclamen al president que aclareixi si vol comptar amb ells, Adrià Santasusagna.
És una reunió que Illa demanava des de fa mesos, però que no ha arribat fins que Junts ha sortit del govern. Aquesta setmana Aragonès ha trucat Salvador Illa per convocar-lo a una reunió. El mateix socialista ho ha avançat amb una RAC1.
Permeti'm que guardi un punt de discreció sobre aquestes converses. Jo va ser una conversa molt curta, no sé si va durar 2 minuts, eh? Però em va dir, escolti'm, això mirem de parlar, al final es aprovés la setmana que ve, jo dic, xica, ja sap que estic sempre a disposició per parlar amb ell, només faltaria.
Trobada que arriba en ple debat sobre pressupostos, Junts s'autodescarta per ara, però el PSC no vol negociar-los, però demana claredat al president.
Jo estic en disposició de seure i parlar els pressupostos i fer un... I estic obert també que hi participi en altres formacions polítiques, eh? No em nego, però s'ha de fer aquest esforç. Podem seure, podem enraonar i per això estic preocupat, perquè ahir vaig veure que amb aquest assumpte no s'acabareixen, no?, des del govern.
El que Salvador Illa sí que descarta és una moció de censura, un canvi de cromos, és a dir, que el PSC aprovi els pressupostos d'Aragonès a canvi que Esquerra tiri endavant els de Pedro Sánchez.
I paral·lelament als de la Generalitat, també es negocien els pressupostos a l'Ajuntament de Barcelona. Aquí, amb els papers canviat, Jaume Collboni del PSC reclama a Esquerra que s'hi posi bé per tirar-los endavant. Els republicans, però, avisen que no hi haurà cap intercanvi de cromos, Sílvia Solanes.
És una proposta de pressupost que puja 3.600 milions, un 5% més que els d'enguany. Ha estat possible per la millora del turisme i la taxa turística i les aportacions de l'Estat. El govern de Colau també congela taxes, incorpora una tarifa plana per pagar-les i manté la bonificació del 75% a les terrasses. Davant d'aquests números, el primer tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni, passa la pilota a Esquerra. Des dels republicans, Elisenda Alemany avisa que no hi haurà canvi de cromos.
Que de la mateixa manera que el cap de l'oposició al Parlament de Catalunya fa la mà estesa i diu facilitem la tramitació i l'aprovació... Crec que el mínim que podíem esperar del cap de l'oposició, en aquest cas, a l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Ernest Maragall, és fer també aquest gest.
Barcelona és Barcelona. Hem de valorar el pressupost, les ordenances de Barcelona. Arribem amb temps de descompte, amb una negociació entre ells, que una mica ha estat un vodevil.
On més despesa hi haurà els pressupostos i on més s'incrementa és en serveis socials i neteja i on més inversió hi ha prevista en urbanisme.
Més coses, Alberto Núñez Feijóo sosté que la influència que actualment té Catalunya sobre el País Valencià perjudica aquest territori perquè, diu, el converteix en un subsidiari de Barcelona. Reclama que València torni a mirar cap a Madrid perquè, diu, que ara s'està convertint en una còpia de la cultura catalana i que està perdent la identitat. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, un Feijóo que diu que el País Valencià perd pistonada, que ja no és el que era des que no hi governa el PP, que ha passat de ser la tercera economia d'Espanya a la quarta, i que el problema és... Catalunya.
Políticas, digamos, de comunidad autónoma están muy influidas por otra comunidad autónoma. Ustedes tienen cultura de siglos que parece que tiene menos relevancia que la cultura de otros territorios de España y que son ustedes subsidiarios de esa cultura, lo cual a mí me sorprende.
S'ho ha dit en un col·loqui de València, on també ha denunciat que el govern espanyol no vol canviar el model de finançament autonòmic perquè Catalunya, ha dit textualment, pressiona per tenir un concert econòmic.
I per cert que Feijóo demana explicacions a Pedro Sánchez sobre si té un pacte amb Esquerra per defensar el català a l'escola. La polèmica ve per unes declaracions que va fer ahir Aragonès a l'entrevista a TV3 en què explicava que havia acordat amb la Moncloa que no presentés recurs a la llei pel català.
Hi ha hagut un avenç en un acord molt col·lateral i que potser l'haguéssim pogut fer en un altre àmbit, però que aquí es va fer per contribuir a generar confiança entre les parts en una negociació, que és tot l'acord al voltant del català, que de fet el primer que ha fet és que no ens impugnen la llei pel català a l'escola. Clar, si comences una negociació i t'impugnen la llei que defensa el model lingüístic que té una àmplia majoria del Parlament, ja podem plegar.
Ciutadans i Vox també s'han sumat a les crítiques i demanen a Pedro Sánchez que ho aclareixi. 20 minuts per les 9, l'Audiència Nacional arxiva el cas d'Esperanza Aguirre per la seva relació amb el finançament irregular del PP madrileny. D'aquesta manera, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid evita asseure's al banc dels acusats pel cas Púnica. Des de Madrid també, Arnau Mañé.
Segons el jutge de l'Audiència Nacional, no es pot comprovar que Esperanza Aguirre participés en la trama ni conegués els tripijocs legals que el PP hauria fet servir per finançar la seva campanya en les eleccions del 2011. Això sí, el text del tribunal apunta que l'expresidenta madrilenya podia sospitar o intuir que els seus companys estaven estirant més el braç que a la màniga. Aguirre, per tant, s'estalvia anar a judici, a diferència de la seva mà dreta, Francisco Granados, i el gerent dels populars, Beltrán Gutiérrez, que sí que continuen acusats. En qualsevol cas, el procés judicial continua en marxa per determinar d'on venien exactament els 4 milions d'euros extres per la campanya d'Esperanza Aguirre. Els acusats en aquesta part de la Púnica s'enfronten a delictes com la prevaricació administrativa, la malversació de fons públics, la falsificació, el delicte electoral o el tràfic d'influències.
3 minuts per 3 quarts de 9, el govern espanyol no descarta acabar incorporant-se a l'escut antimíssils europeu que impulsa Alemanya, després que ahir 14 membres de l'OTAN signessin un document per impulsar aquest sistema defensiu. La ministra de Defensa, Margarita Robles, assegura que estudiarà el projecte quan estigui més definit. N'ha parlat a la COPE.
Nos creemos la defensa colectiva, nos la creemos, y por tanto cualquier iniciativa que surja una vez que esa iniciativa tenga ya consistencia, que no esté en una fase inicial como en este momento, y que se hagan las propuestas correspondientes, pues nosotros lo estudiaremos.
De moment, però, Robles assegura que Espanya ja està prou protegida per l'OTAN. França i Itàlia, de moment, tampoc s'han sumat al projecte que lidera Alemanya. Mentrestant, a Rússia, Vladimir Putin ha anunciat que d'aquí a 2 setmanes acabarà el reclutament dels reservistes per la guerra d'Ucraïna. Fins a finals de mes, el Kremlin preveu mobilitzar unes 300.000 persones. I precisament a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, la inflació s'ha disparat. Els aliments són els que més s'han encarit l'últim mes, a banda del vestit i del calçat, que han pujat de preu coincidint amb l'entrada de la nova temporada. Els aliments han pujat de mitjana un 0,6% i respecte a fa un any han augmentat gairebé un 13%.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
L'IPC s'ha situat al 8,5% al setembre a Catalunya. Repassem amb la Montse Martí i el Marc Segués què continua pujant i què ha baixat.
Entre els aliments que han pujat al setembre,
hi ha el pa, dues dècimes més, i des que ha començat l'any ja s'han encarit més d'un 12%. Els ous també valen un 21% més que a principi d'any i la llet més d'un 20% més. La inflació subjacent, que és la que no té en compte els productes energètics, se situa al 6,2% i, per tant, continua a nivells màxims.
En canvi, els grups de productes que han baixat
són els que estan vinculats amb les mesures contra la inflació del govern espanyol. Per exemple, ha baixat el transport públic amb l'entrada en vigor de les bonificacions i el grup de l'habitatge també s'ha reduït per la baixada del preu de l'electricitat. Els hotels també s'han abaratit l'últim mes, amb el final de la campanya d'estiu. Han baixat un 0,5%, tot i que des que ha començat l'any s'han encarit més d'un 6%.
La Pimec adverteix que si la inflació no afluixa, els comerços es poden trobar en una situació complicada després de Nadal, Pep Tormos.
El president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, admet que la campanya de Nadal és clau per a algunes botigues.
La majoria resisteix a fer acomiadaments i manté els llocs de treball. Això també ens ho diu la pròpia consulta. Per tant, és un element positiu que no sabem fins a quan podrem aguantar-ho, però ens temem que si les variables que ens porten al costat, l'energia, la liquidez, tots aquests temes no milloren, evidentment podem tenir després de Nadal una situació problemàtica greu.
Segons una enquesta que ha fet la patronal de les petites i mitjanes empreses, més del 90% dels botiguers estan preocupats per la situació actual.
I a tot això, el Fons Monetari Internacional ha tornat a revisar a la baixa les previsions de creixement per l'economia espanyola de cara a l'any que ve, però creu que esquivarà la recessió. L'FMI considera que l'economia espanyola no acumularà dos trimestres seguits en negatiu i pronostica que l'any que ve creixerà un 1,2%.
Innova per obrir altres camins. Camina cap a un nou lideratge. Lidera un futur ple de reptes. Repta't a la feina. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb el nostre executive MBA. EAE Business School. We make it happen.
3:15 al Regne Unit, la primera ministra, Liz Truss, ha hagut de retirar bona part del seu polèmic pla de rebaixes fiscals i aquesta tarda ha destituït el ministre d'Economia. Tan sols un mes després d'agafar el relleu de Boris Johnson, Truss ja s'enfronta a peticions de dimissió des del seu propi partit. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Liz Truss va arribar al govern britànic amb un pla de retallades d'impostos com no s'havia vist en dècades. Però just després de presentar-lo, els mercats i la lliura van caure en picat i la prima de risc i la desconfiança en la primera ministra es van disparar. Ara el govern ha aparcat el gruix d'aquell pla i Liz Truss ha fet fora el ministre d'Economia, Kwasi Kwarteng.
És evident que part de la reforma fiscal anava més enllà del que els mercats esperaven.
Truss ja ha nomenat el nou responsable de finances, un exministre, Jeremy Hunt. Serà el quart ministre d'Economia britànic en només 4 mesos. Però tot i els canvis, Truss segueix sense convèncer ni els seus. Un mes després de convertir-se en primera ministra, el seu lideratge comença a ser qüestionat, sobretot pels canvis d'aparent política fiscal i per intervencions en públic que no convencen. Ara mateix només aprova la seva gestió l'11% dels britànics, una xifra per sota del suport que tenia Boris Johnson fins i tot als seus moments més crítics.
8:46, els conductors d'autobús de Barcelona desconvoquen les aturades que feien des de finals de setembre. Eren de 2 hores per torn. El comitè d'empresa i TMB han arribat a un preacord per al conveni col·lectiu de bus pels propers 4 anys.
La plantilla haurà de ratificar el pacte dimarts vinent. Els treballadors demanaven un augment de sou per compensar la pujada de preus i la CGT assegura que amb l'última proposta la majoria de la plantilla no perdrà poder adquisitiu.
I atenció a això, més de la meitat dels festius de l'any que ve cauran en dilluns o en divendres. Per tant, es convertiran en caps de setmana llargs. El BOE ha publicat el calendari laboral de l'any que ve.
Hi haurà 7 caps de setmana de 3 dies i la possibilitat que el pont de la Puríssima es converteixi en un macropont de 5 dies. Cauen en divendres, el dia de Reis, divendres Sant, 7 d'abril, i el 8 de desembre, la Immaculada. I cauen en dilluns la Pasqua, el 10 d'abril, el 1er de maig i l'11 de setembre. Nadal i Sant Esteve cauran en dilluns i dimarts, per tant, seran 4 dies seguits de festa per Nadal.
12 minuts per les 9. En 3 setmanes el Departament de Salut ja ha vacunat amb la quarta dosi contra el Covid a 215.000 persones. Són més grans de 80 anys i usuaris de les residències. Això mentre que dilluns començaran a punxar-les a les persones de més de 60 anys, als malalts crònics i també a les dones embarassades. Salut confia que la vacunació ajudi a gestionar una possible nova onada sense haver d'aplicar restriccions, Laia Colomer.
De fet, per ara, la vacunació amb les quartes dosis s'indica només a les persones amb més risc de tenir complicacions si es contagien. És el mateix que passa amb la grip. Entre això i que bona part de la població està vacunada i també ha passat el Covid, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, espera no haver de tornar a les restriccions. Recordem que l'estiu, a la 7ª onada, ja no se'n van haver d'aplicar. Cabezas ho ha dit al Món a RAC1.
Tenia aquest gran nivell d'immunitat que tenim. Protegim molt bé a les persones vulnerables, per això molt important de nou aquest segon recordatori de la vacuna. I crec que tenim que intentar al màxim evitar les restriccions en aquest moment.
Cabezas també ha explicat que han detectat en aigües residuals una nova subvariant d'Omicron, és la BQ1, que prové de la BA5. Semblaria ser més transmissible, però no més greu.
Això pel que fa a Catalunya, però és que a Alemanya la situació és ben diferent. És el país amb més contagis de tot el món i la incidència acumulada s'enfila per sobre dels 700 casos per cada 100.000 habitants. Davant aquest escenari, el ministre de Salut del país ha demanat avui als lands que imposin la mascareta obligatòria en interiors. Diu que és la manera d'evitar restriccions més contundents d'aquí a unes setmanes. I també comencen a créixer els casos en països com França i Itàlia. De fet, dels 10 països amb més contagis a tot el món, la meitat són europeus, Laia.
Alemanya Espanya és el que en té més, amb 1.800.000 casos confirmats en l'últim mes. Segueix els Estats Units, que també és un país més gran, i tanca les tres primeres posicions França, amb 1.200.000 casos. Ja força a distància hi ha Itàlia, que és el setè país amb més contagis, Àustria el novè i Grècia el desè. En canvi, tant els països nòrdics com Portugal o Espanya estan molt lluny d'aquestes xifres. En l'últim mes a l'estat s'han diagnosticat uns 68.000 casos, tot i que és cert que es fan poques proves. Completen la llista dels 10 països amb més casos: Japó, Taiwan, Corea del Sud i Rússia.
Més coses. L'Ajuntament de Barcelona exigeix al Departament d'Interior molta més contundència en la lluita contra el narcotràfic a la ciutat. Després de les queixes de molts veïns de la Ciutat Vella, l'Ajuntament creu que la solució és posar més policia per tallar de socarrel les xarxes de tràfic i els punts de venda. El tinent d'alcaldia, Albert Batlle, fa aquesta crida.
En una entrevista fa uns mesos, el conseller Elena va afirmar, i ho comparteixo en part, que Barcelona tenia més un problema de convivència que no d'inseguretat. Doncs no, aquí a Ciutat Vella, i en concret al barri del Raval, tenim un problema real de seguretat, pel que necessitem la implicació també del propi conseller i més efectius dels Mossos i més tasques d'investigació per anar a l'arrel del problema.
Des que va començar l'any, els Mossos i la Guàrdia Urbana han desmantellat 56 punts de venda de droga a Ciutat Vella i han detingut una seixantena de persones. Actualment s'estan investigant una desena de punts més. I més coses, els agents dels Mossos d'Esquadra Ciutadana, de Seguretat Ciutadana, volíem dir, també portaran càmeres al pit per enregistrar les actuacions més delicades. L'objectiu del Departament d'Interior és que a mitjà termini n'acabin portant pràcticament tots els agents.
L'últim acord de pressupostos del govern amb els comuns ja incluïa incorporar càmeres a totes les llançadores de foam. De moment, Interior diu que no hi ha la tecnologia per fer-ho, però ara ampliaran la xifra d'agents que en porten a sobre. Ho ha anunciat el director general de la policia, Pere Ferrer, en una compareixença al Parlament.
A partir de l'any que ve estem treballant perquè el nombre de càmeres de pit augmentin en el cos de Mossos d'Esquadra i farem les licitacions oportunes perquè això sigui una realitat. No només en els efectius d'ordre públic, sinó també en la mesura del possible incrementar-ho en els efectius de seguretat ciutadana.
Actualment el cos ja té 150 càmeres que sobretot s'utilitzen durant les actuacions d'ordre públic.
El defensor del poble acusa el Ministeri de l'Interior d'incomplir la llei a la frontera de Melilla. El fa responsable de 470 expulsions il·legals durant la tragèdia del mes de juny i censura l'actuació policial.
Hi van morir 23 persones. Ángel Gabilondo, que dirigeix la institució, diu que es van fer deportacions en calent sense tenir en compte la situació de cadascú i recorda que el Tribunal Constitucional va establir que els retorns havien de ser individualitzats i amb control judicial. Per la seva banda, el Ministeri de l'Interior ja ha respost. El defensor del poble assegura que l'actuació de la policia va ser del tot legal.
El judici pel parricidi de Vilanova i la Geltrú. Avui les acusacions han tret tota l'artilleria per intentar convèncer el jurat popular que l'Alba és la culpable principal. La fiscalia i l'acusació particular tenen molt clar que va ser ella qui va fer embogir l'Ismael fins a convèncer-lo perquè matés el seu pare. Dilluns es farà l'última sessió del judici i dimarts ja hi podria haver veredicte, Mar Poyato.
L'Alba es tapava la cara mentre escoltava els informes de la fiscalia i de l'acusació asseguda en una de les puntes del banc dels acusats. A l'altra punta, l'Ismael ni s'immutava quan parlaven de les punyalades que li va clavar el seu pare. La fiscalia s'ha dirigit al jurat popular per deixar clar que, segons el seu parer, l'Alba va manipular l'Ismael, li va fer creure totes les seves mentides i el tenia sota control per fer el que volgués.
¿La mafia existe? No. ¿Quién está detrás de la mafia? Alba Andreu. ¿Quién ordena la muerte del padre de Ismael? Alba Andreu. ¿Cómo la ordena? A través de llamadas telefónicas. ¿No van ustedes a decir también que firma un contrato? No. ¿Qué le dice Alba a Ismael? Desacte del teléfono.
Dilluns, la defensa de l'Alba girarà el guió i intentarà convèncer el jurat que això no és cert perquè no hi ha cap prova que ho demostri. Després, el jurat es tancarà a deliberar.
7 minuts per les 9, l'Ajuntament de Lloret de Mar obrirà un expedient sancionador a un raper per una cançó que considera ofensiva amb la població. És aquesta.
Sean bienvenidos a Lloret de Mar. El sitio perfecto para robar. La calle roba, la poli roba. Dime por qué tú no vas a robar.
Porta per títol Lloret de Mar i és de l'artista Samuel SLZR, a la lletra, acusa l'alcalde i la policia de robar i diu que és el municipi on hi ha més corrupció. Des de Girona, Bàrbara Julbe.
Per a l'Ajuntament, aquesta cançó malmet la imatge de la destinació turística. El tema vincula la població amb vandalisme, corrupció i delinqüència. Després que l'artista Samuel SLZR publiqués el tema el 7 d'octubre, el consistori va posar el cas als serveis jurídics. Un cop avaluada la lletra, s'ha decidit obrir un expedient sancionador per infracció de la llei de turisme. S'hi contemplen sancions d'entre 3.000 i 60.000 euros per causar danys a un recurs turístic o reduir a menys els valors de la destinació. La policia local està redactant l'informe que servirà de base per obrir aquest expedient. El consistori també demanarà a les plataformes digitals com YouTube que despengin la cançó.
Hasta disparos de salvas tuvieron que hacer para disolver a los cientos de jóvenes que protestaban.
5 minuts per les 9 és sens dubte una de les imatges del dia, les d'unes noies llançant sopa de tomàquet al quadre Els Girassols de Van Gogh a la National Gallery de Londres. L'obra ha quedat intacta perquè hi havia un vidre que la protegia. Les activistes volien denunciar les conseqüències de la crisi energètica.
S'han presentat com a membres de l'organització Just Stop Oil contra el canvi climàtic. Després de llançar el tomàquet al quadre, s'han untat les mans amb cola, s'han enganxat a la paret i han fet aquest discurs.
What is worth more, art or life?
Què val més, l'art o la vida? És més valuós que el menjar? Esteu més preocupats per la protecció de la pintura que per la protecció del nostre planeta i la nostra gent?
Or the protection of our planet and people.
El Girassols de Van Gogh de la National Gallery és una de les 5 versions de l'obra que s'exhibeixen en museus de tot el món.
Avui en Temps de Tertúlia parlarem sobre aquest cas i també sobre els protocols de seguretat als museus i a les galeries d'art. Ho farem amb Juanjo Pintado, exdirector de seguretat del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Demà a la nit s'entreguen els Premis Planeta, el guardó literari més ben dotat del món. És 1 milió d'euros. D'aquí, però, s'hi ha de restar entre un 40 i un 45% d'impostos. La gala es farà, com els últims anys, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Aquesta edició, però, hi haurà un finalista menys. Per primera vegada a la història, el grup ha desqualificat una de les obres que s'han presentat per no complir amb les bases del concurs, eh, Giró?
Aquesta setmana han detectat que l'obra, que ha de ser inèdita, ja s'havia publicat anteriorment a una plataforma digital. Era una de les 850 novel·les que s'han presentat, 200 més que l'any passat. Obres que majoritàriament giren al voltant de trames romàntiques, d'intriga, novel·la negra i empoderament femení. Tot plegat en una edició molt marcada també per la incertesa econòmica i l'impacte de la inflació al sector del llibre. José Creueras, president de Planeta, admet que els preus se'n veuran afectats.
No vamos a ser ajenos a ellos. Yo creo que a nosotros, como a todos los sectores, el año que viene nos van a afectar. Intentamos proteger al máximo el precio del libro. Estamos por debajo del 5% de subida, lo cual me parece por parte de todos los del sector editorial es un gran esfuerzo y yo creo que nos vamos a mantener estas cifras durante el año que viene.
I demana a les administracions un pla de protecció de les llibreries. Tot i això, celebra que els índexs de lectura han crescut un 2%. Més del 66% dels espanyols llegeix habitualment.
Hi ha mort l'actor escocès Robbie Coltrane, el Hagrid de Harry Potter.
Dry up, Dursley, you great prune. Ate it myself, words and all.
Coltrane tenia 72 anys i acumulava una llarga trajectòria al cinema i també a la televisió britànica.
Va fer-se famós com a protagonista de la sèrie Cracker el 1993, però sens dubte el seu gran paper va ser el del guardaboscos de l'escola de màgia Hogwarts a la saga de Harry Potter. Coltrane en deia això al documental Retorn a Hogwarts, que va commemorar els 20 anys de les pel·lícules.
Crec que és el final d'una era, són 10 anys. Els meus fills han crescut mentre les gravàvem. El llegat de les pel·lícules és que la generació dels meus fills els hi ensenyaran als seus fills, així que les podries estar mirant tranquil·lament d'aquí a 50 anys. Jo no hi seré, malauradament, però en Hagrid sí, i tant.
But Hagrid will. Yes.
Coltrane també va participar en 2 pel·lícules de James Bond o Enric Cinquè.
I recta final al Festival de Sitges, que demà anunciarà el palmarès de la 55a edició. L'activitat es manté fins diumenge, però aquest vespre s'ha presentat ja l'última pel·lícula a competició, Nocebo. Quan falten menys de 24 hores per conèixer els guanyadors del festival, des de Sitges, Maria Cusó, què en diuen les travesses?
Sempre es diu que endevinar el palmarès d'un festival és complicat, i en el cas del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya és doblement incert, perquè la secció oficial compta amb més d'una trentena de pel·lícules d'estils força diversos. Malgrat tot, després de 10 dies d'intensa programació aquí a Sitges, hi ha alguns títols que destaquen per sobre la resta. Un d'ells és la producció danesa Speak No Evil, amb un dels finals més colpidors que s'han viscut a Sitges els últims anys. També han rebut una sonora ovació la colorida però pertorbadora Pearl, de Ty West, i Corten, de l'oscaritzat Michel Hazanavicius. En un altre registre, molt més còmic però carregat de fantasia, podria endur-se premi Fumar Provocators, d'un dels noms referència al festival Quentin Dupieux. I en un any que ha demostrat la bona salut del gènere a l'Estat, no seria estrany que Irati, una faula sobre la mitologia basca, marxés amb algun reconeixement sota el braç. Demà al migdia sortirem de dubtes.
30 segons per les 9 de la nit. Aquesta tarda s'han lliurat els premis als guanyadors del concurs Les 7 Meravelles de Catalunya, organitzat per RAC1, La Vanguardia i Mundo Deportivo. Ha estat en un acte a l'Illa Diagonal, on s'exposen les 7 fotografies seleccionades pel jurat, Bàrbara Padilla.
Entre les 7 meravelles escollides pel jurat hi ha llocs tan emblemàtics com el Castell de Montgrí, el Pont del Petroli, l'Ermita de la Pertusa, Besalú, els Diables com a tradició, la salsa romesco i els calçots com a meravella gastronòmica i el Delta de l'Ebre. Aquesta última és obra d'Agustí Descarrega.
Va ser un moment de desconnexió. Vaig anar cap al far del Fangar i vaig esperar el moment en què sortigués el sol.
La fotografia popular de la seva banda, la més votada entre lectors i oients, mostra els camps de presseguers d'Aitona, el Segrià, rosats durant la floració. El premi ha estat per David Pérez.
Las sensaciones de quedarte maravillado en el momento justo de la floración, levantar tu dron, esperar un poco a la tarde para que coja esos colores y hacer la foto.
Al concurs es van presentar 12.000 fotografies, de les quals el jurat en va seleccionar 50. L'exposició ha estat una setmana al Centre Comercial Illa.
Antònia Font ha esgotat les 15.000 entrades pel concert de demà al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Cau el sol de sora baixa i plàcidament la gent s'adonça i omple els carrers.
Serà un concert especial en la gira de retorn als escenaris de la banda mallorquina. Per segona vegada aquest any actuaran a Barcelona després que també ho fessin al Primavera Sound.
Aquest cop, però, serà un concert més llarg de 2 hores i mitja amb 40 cançons. Joan Miquel, Oliver, Pau de Bon i companyia repassaran temes mítics com aquesta alegria i també cançons del seu últim treball, Un minut estroboscòpic.
I per cert que els taloners d'Antònia Font en aquest concert de demà al Sant Jordi seran el grup també mallorquí de Sousa.
Tant el món i jo que m'amarets i faig voltes.
El quintet fa anys que es belluga dins l'escena indie-pop català i avui, a la secció Salsa Agradolça amb el Jordi Garrigós, ens visitaran en directe aquí als estudis de RAC1. Serà a partir de les 10 de la nit. I encara en música, Bruce Springsteen ha publicat avui el segon avançament del seu nou disc. Aquest èxit de l'any 1985, Night Shift, és un nou tastet de l'àlbum de versions de Soul que l'artista publicarà l'11 de novembre. I després de 10 anys, Blink 182 tornen amb una cançó nova. Diu Edging, la banda nord-americana, començarà l'any que ve una gira mundial que els portarà, entre d'altres, al Palau de Sant Jordi el 4 d'octubre. I Red Hot Chili Peppers han publicat el seu 13è disc, Return of the Dream Canteen. El nou àlbum inclou 17 cançons, entre les quals hi ha aquest Eddie, que sona de fons. I per cert que Spotify comença ja a incorporar el català a les aplicacions per iOS i Android. És part de l'acord que va signar amb el Barça per ser-ne el patrocinador principal.
Perquè Spotify aparegui en català cal actualitzar l'aplicació i, si és el cas, canviar l'idioma des de les opcions. Si no funciona, es pot esborrar l'app i tornar a descarregar-la. Tot i això, segons el mòbil i les versions, encara funciona de manera irregular. De moment, el que no està disponible en català és la web de Spotify. Tal com va dir el president del Barça, Joan Laporta, el 17 d'octubre, dilluns vinent, s'espera que ja estigui totalment incorporat.
Doncs precisament quan passen 3 minuts de les 9 de la nit anem amb els esports. Joan Camí, què tal? Bona nit.
Bona nit.
El president del Barça, ara en parlàvem, Joan Laporta, que ha assegurat, d'altra banda, que des de principi de temporada el gran objectiu d'aquest any era la Lliga.
Sí, Joan Laporta ha reconegut que no s'esperava la pataca de la Champions, però demana canviar el xip per jugar diumenge al Clàssic contra el Madrid al Bernabéu.
tenim la lliga, que anem primers, ens hem de continuar lluitant per seguir primers, continuem amb unes lesions importants, però tenim plantilla i tenim uns jugadors que són molt bons, que han generat moltes expectatives i que és un equip que també hem de ser conscients, doncs, que està en formació. L'objectiu principal d'aquesta temporada ho teníem tots clar, que és la lliga.
En una entrevista a Barça TV, el president blaugrana també ha reiterat la confiança que té en Xavi Hernández i en els capitans, i ha destacat que no s'ha de menysprear jugar a l'Europa League, si es dona el cas, perquè l'impacte econòmic seria menor del que tothom es pensa. De cara al clàssic, per cert, el Madrid manté el dubte de Courtois a la porteria, després que avui encara s'hagi entrenat en solitari. Rüdiger, en canvi, sí que s'ha entrenat amb el grup.
El Barça que lluirà diumenge l'emblema del cantant Drake a la part frontal de la samarreta en comptes del logo de Spotify.
L'emblema és la silueta d'un mussol que correspon al logo de la marca impulsada pel cantant canadenc que és Obo. Drake ha estat el primer músic en assolir els 50.000 milions de reproduccions de les seves cançons a Spotify i també és guanyador de 4 premis Grammy. A l'escalfament previ al partit, per cert, també lluiran una versió especial de la samarreta amb el número 50 a l'esquena i el logo de Spotify al davant.
Hi ha alguna cosa més, Joan?
Doncs que Entana Bonmatí, que encara no ha debutat aquesta temporada, ha rebut l'alta mèdica i és la gran novetat en la convocatòria del Barça femení pel partit de demà davant l'Atlètic de Bilbao. La jornada primera ha començat avui amb un partit avançat, el Rayo Vallecano-Getafe des de les 9, amb 0-0 al marcador ara mateix. I avui també torna a jugar el Barça de futbol sala a la Lliga, en el primer partit després de l'aturada de seleccions. Rep el Rivera Navarra al Palau des de 8:45. Ara mateix guanya el Barça per 2-0.
Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
Passen 5 minuts a les 9 de la nit.
A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia d'aquest divendres 14 d'octubre i ho fem amb la politòloga i professora de la UPF, Eulàlia Soler. Eulàlia, què tal?
Bona nit.
La jurista i politòloga Montserrat de Mesón, què tal? Bona nit. El delegat del diari ABC a Catalunya, Àlex Govern, què tal, Àlex? Molt bona nit. I també amb el Lluís Carrasco, que és publicista i especialista en màrqueting estratègic. Bona nit, Lluís, també.
Bona nit, com esteu?
Ara em fixàvem com anàveu vestits, no per res, sinó perquè sempre acabem amb el temps, però això us heu fixat, no hem tingut l'Abel Caral just explicant-nos-ho, perquè hem obert avui l'informatiu amb ell, perquè es preveuen aquestes altes temperatures, pràcticament que torna l'estiu aquest cap de setmana, i ens deia que de cara a la setmana que ve, principi sobretot a la setmana que ve, torna una calor que... Per sort, no hi haurà xafogó a les nits, que això és tot un què, però ens deia que durant el dia podem arribar a 32 graus, fins i tot.
Vull dir
que...
El veranillo de San Miguel o de San Martín, o què?
Sí. No, el de San Martín és el novembre, no?
Sí, anava a dir, el de San Martín no toca.
El de San Miquel ja ha passat.
Ja ha passat.
Ens haurà d'invertir. Pel de Sant Martí falta un mes.
No, dic, em fixava amb la roba, no, perquè és, calor, realment és allò que no saps... El Lluís va molt abrigat.
Bueno, jo vaig amb moto tot el dia, i aleshores clar, tampoc puc anar amb màniga de camisa.
I llavors hi ha mànigues llargues, mànigues curtes... És que és
depèn una mica... de l'hora que surts, depèn de l'hora que tornes clar, a casa.
S'ha de pensar tot. Sí. És a dir, també és veritat que ens queixem sempre, eh? L'estiu ens queixem perquè fa molta calor tot el dia, però sabem que podem sortir amb màniga curta, i ara que no fa... que fa calor durant el dia, però mira, la nit s'està força bé, també ens queixem perquè no sabem què posar-nos.
I tenim poca memòria perquè és habitual que el mes d'octubre vinguin aquestes xafogades de calor d'última hora i, bueno, tampoc ens hauria d'agafar de nou. Però és veritat que tenim poca memòria climàtica.
Potser sí, eh?
S'ha de dir que coincideixi el cap de setmana, no?
Sí, això sí, no? Perquè a més l'Abel ens deia que la temperatura de l'aigua serà bona, per sí, tant, que si sí, voleu aprofitar aquest cap de setmana per fer allò, aquell últim intent d'anar a la platja abans que comenci més el fred.
No, jo crec que mentalment ja no puc, ja està. El meu cap és
ident. Ja has esborrat l'estiu del cervell.
Home, jo he fet el canvi d'armari i aquesta setmana he hagut de fer alguna... O sigui, he hagut de retrocedir en algunes coses, sí. Per exemple, sandàlies. O sigui, les he tornat a treure en plan de dir, bueno, potser em vaig precipitar.
I l'altre tema que també hem parlat algun divendres a la tertúlia, no sé si ha coincidit que hi éreu alguns de vosaltres, el tema del nòrdic, que alguns hi havien posat el nòrdic finet aquell d'entretemps. Clar, no sé què haurem de fer aquest cap de setmana o la setmana que ve, si haurem de tornar a treure el nòrdic, si haurem de posar un llençol i amb una manteta als peus per tapar-nos si tenim fred, no sé. En fi.
El conflicte dels que tenen parella, si la parella té més drets...
Pensava que anaves a dir els conflictes del primer món, totalment, no?
També
són aquests problemes que tenim al primer món, que dius, bueno, pobres, hi ha gent...
No, però l'altre dia amb l'Anna un dilluns vam comentar això, vull dir, els que tenen parella, si la parella té més fred...
Què fas, no? Mig llit d'una... No, en fi, tot plegat a un despropòsit. Ara parlarem de més qüestions, deixeu-me que faci una pausa breu i de seguida tornem.
No ho sé. amb Anna Ballonesta.
Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i va ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Torna al Boldam Festival de Jazz de Barcelona. De l'11 d'octubre al 28 de desembre, Joshua Redman, Brad Mehldau, Diane Reeves, Melody Gardot i molts més. Més de 80 nits amb la millor música aquesta tardor a Barcelona. T'hi esperem. Informació i venda d'entrades a jazz.barcelona.
Setmana de les ofertasses a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
7 dies únics amb ofertasses com aquesta.
Un 2x1 en el lot de 6 llaunes de tonyina clara en oli d'oliva Albo. Si te n'emportes 2, el lot surt a 4,15 €.
I un 15% de regal en totes les teves compres de fruiteria, carnisseria i peixateria superiors a 20 €.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
Fins al 19 d'octubre. Consulta'n les condicions.
Esport i salut, una relació saludable. T'esperem el 16 d'octubre a Sant Cugat. L'Hospital Universitari General de Catalunya dona suport a la cursa de RAC 1.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Minuts de les 9 de la nit. Avui, no sé si us recordeu, fa just una setmana que estàvem aquí en aquest estudi explicant el trencament del govern. Ja ha passat una setmana des d'aquell dia. No sé si amb la perspectiva d'aquesta setmana, com veieu aquest trencament? Potser ha estat, no sé, abans ho comentàvem també a la redacció, potser una setmana, entre cometes, una mica més tranquil·la del que potser es preveia després d'aquest trencament del govern, amb les setmanes prèvies també que portàvem de picabaralles. Sembla que aquesta setmana, bueno, si hi ha hagut l'elecció dels nous consellers, sí que hi ha hagut declaracions i contradeclaracions, però potser, no sé si ho veieu igual o no, s'ha calmat una mica la cosa, Àlex.
A mi em fa l'efecte que potser, en aquest moment, potser Junts s'ha donat compte de la transcendència del pas que va donar, perquè l'altre dia, precisament, allò, repassant la premsa, posava Aragonès, unes declaracions, obria, en el cas concret de La Vanguardia, obria la secció de La Vanguardia de l'Aragonès, Junts acabava sent un faldón a una pàgina parella, no? O sigui, és a dir, d'estar al govern, sí que és veritat que en aquell govern la presidència d'Esquerra han passat a ser, diguéssim, la tercera força del Parlament i amb una oposició complicada, una situació difícil i també de projecció. Ara potser tenen menys projecció en quant a temps, no? Perquè són el tercer partit de l'oposició, ells poden transmetre el seu missatge. Jo penso que estem en un moment encara d'acomodar-nos, no? Encara, jo penso que bé, a poc hi ha el tema de la negociació dels pressupostos pel mig, no? Cadascú està agafant el seu lloc, no? Potser una mica d'hora.
Sí, al final hi ha allò dels 100 dies de gràcia, no? No crec que en aquest govern li donin per res 100 dies de gràcia, per començar pel que deia ara l'Àlex, que hi ha el tema dels pressupostos sobre la taula, però sí que és veritat que, clar, hi ha menys soroll mediàtic, perquè, clar, el divendres passat vam arribar a uns nivells, no, els que estàvem aquí, vull dir, va ser un vespre d'aquests intensos que recordarem durant uns mesos. Però sí que és veritat que jo crec que sí que hi ha hagut molta feina allò de entre bambalines, no?, de back office, o sigui, avui veiem per una banda la reunió aquesta discreta amb Jéssica Albiach, però durant tota la setmana a govern no han parat ni al festiu per les reivindicacions que toqui, però em consta que Palau estan cansats perquè porten des del divendres passat non-stop, o sigui, perquè nomenar uns consellers i no només això, jo crec que ara tenen un repte al davant, que és el que, no?, quan a mi algú em pregunta què et semblen els nous consellers? I jo dic, bueno, de moment tinc la sensació que tothom els ha tolerat bastant bé, però aquí l'important també és el que es diu el sotogoverno, no?, és el que va sota dels consellers. Per tant, per mi l'important és tots els nomenaments que es faran dimarts que ve, i que són els que estan treballant a Palau, que són precisament, doncs, dir qui seran els directors generals, qui seran els secretaris sectorials, no? I tot això també és molt important, perquè també veurem el perfil de gent que hi posen, si posen gent més de carnet, si posen gent més també que hagin pogut triar els propis consellers, no? I això és la batalla que els politòlegs ens interessa realment. Jo aquests dies sempre ho dic, que els friquis que ens mirem al doc, doncs aquests dies estem d'enhorabona i felicitat absoluta, no?
Montserrat.
Agafant el tema dels pressupostos, jo crec que veurem, és a dir, des de Junts, des que va passar tot això del trencament del govern i tal, ja s'ha repetit una mica la madraca que Esquerra Republicana s'ha quedat sola i que s'han quedat sols i la CUP i Junts i ara ja no tenen totes les aliances independentistes que tenien abans. I jo crec que amb l'aprovació dels pressupostos veurem que això és mentida, que en realitat Esquerra Republicana pot teixir aliances amb qui vulgui, excepte amb PP i Vox, per motius evidents, i que qui s'ha quedat sol és Junts i que, a més Junts està ferit. Ara l'Eulàlia deia que més o menys s'han tolerat bastant bé l'elecció dels nous consellers. Jo crec que Carles Campuzano, a Junts, li ha sigut una ferida oberta que no s'admetran en públic, però que evidentment crec que en privat se l'admeten. Que un històric del teu partit, com Carles Campuzano, després de 23 anys de diputat al Congrés, se'n vagi en un govern d'Esquerra Republicana, això no es posa bé.
Lluís.
Com és habitual, ho veig tot una mica diferent que els meus companys. Jo crec que
home,
tots...
quina sorpresa, Lluís!
Jo crec que tots els partits en aquest moment estan com molt sols. Estan com molt sols. Crec que Junts es convertirà no en el tercer, sinó en el primer partit de l'oposició, perquè és qui realment farà oposició. No crec que el PSC, que les enquestes li són molt favorables, es fiqui en masses fregalls. De fet, jo crec que el PSC provocarà unes eleccions després de les municipals, perquè les enquestes a Madrid auguren una victòria de la dreta espanyola i poden lluir, i crec que ho lluiran, justament perquè està aquest trencadissa independentista, un triomf a Catalunya. Per tant, quan amb ells se'ls convingui les enquestes, els siguin absolutament favorables, crec que provocaran aquest trencament. Dic-lo del primer partit de l'oposició i que tots estan una miqueta junts perquè és partit sols, perquè és una temporada d'eleccions. El mes de maig hi ha unes municipals. Això farà que difícilment facin aliances. A ningú li interessen massa les aliances, excepte Esquerra Republicana de Catalunya, i Junts era molt conscient, i per això van trigar tant, i per això van preguntar a la militància del que s'exposaven dins d'aquest nou paradigma en aquesta oposició. La setmana ha estat tranquil·la, si ha estat tranquil·la perquè ha estat previsible, han passat les coses que havien de passar, i en realitat començarà a ser mogut a partir d'aquesta setmana, on començaran a passar coses que en aquest moment no podem preveure.
Mira, precisament abans d'entrar a parlar del tema dels pressupostos i de que aquí sí que es comencen a veure una mica quines són les cartes que va jugant tothom, podem sentir un tall de Jordi Turull des de Salt, on ha presentat el candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia i ha dit això.
Ell parla d'un 80%, doncs allà no sé amb quin 80% compta. Està clar que ara està en un 21%, vull dir, a partir d'aquí que ho digui. Nosaltres veurem ser lleials a un acord, els consellers i conselleres de Junts van ser lleials a un acord, ells van actuar unilateralment no complint moltes parts de l'acord. Per tant, nosaltres el primer que necessitem és clarificar amb quins suports compta el Parlament.
Diu Jordi Turull que Aragonès parla d'aquest 80%, però insisteix que ara està en aquest 21% i els acusa de ser deslleials a aquest acord que van signar Junts per Catalunya amb Esquerra. Què us semblen aquestes declaracions de Jordi Turull? Montserrat.
Jo crec que a Junts han de deixar de fer veure que tenen una estratègia política, no la tenen. Esquerra Republicana sí que la té. Els agradarà més o els agradarà menys, però Esquerra Republicana té una estratègia política. I amb el que fa amb aquest govern, repinyant una mica consellers d'allà on pot, és fer de mirall pels votants que volen. I al final, quan tu et prepares tot aquest acte parlamentari tan ben preparat per poder pactar amb qui sigui, al final el que vols és que a través de la validació de tots aquests partits, a través de validació doncs a nivell parlamentari, amb els pressupostos, amb el que sigui, vols que hi hagi un trasbassament de vots de tots aquests partits cap al teu partit. I jo crec que això Esquerra Republicana ho té ben entès i per això fa el que fa. El que passa és que Junts ara és un gos ferit, s'han quedat en una cantonada i el que han de fer és aprofitar doncs aquesta tranquil·litat que dèiem per pensar una mica i per bastir un projecte polític amb cara i ulls, perquè no poden fer d'oposició si no el tenen.
Àlex.
Sí, coincideixo amb tu. I és la negociació dels pressupostos es veurà, no? Esquerra té marge, o no en té cap, o en té molt, no? És a dir, jo crec que al final el tema dels pressupostos acabarà sent inevitable, em fa l'efecte a mi, malgrat que ara estem en aquesta fase de tanteig, amb declaracions del Gabriel Rufián al Congrés molt, molt altisonants, amb la posició de l'Oriol Junqueras molt clara, explicant que prefereixen prorrogar pressupostos a un pacte amb el PSC. Jo crec que, malgrat això, això és una opinió, s'acabarà decantant un acord tant a Madrid com a Barcelona. I estic d'acord amb tu, amb Lluís, amb que és possible que a la jornada de les municipals, després de l'estiu, puguem tenir sorpreses en aquest sentit. El que fa que fins aleshores, jo crec que el pacte de pressupostos és quasi inevitable. No en faran grans escenificacions, evidentment, serà allò... Ho tiraran segurament un divendres a la tarda, o no sé com ho faran, però jo penso que és inevitable. Penso que és inevitable i anem cap a això, no?
Lluís.
Sí, coincideixo. M'ha sobtat la metàfora del gos ferit, perquè no veig que Junts sigui un gos, primer. És un partit que fa dos dies governava.
És una metàfora, Lluís.
Per això m'ha sorprès. I ferit, en tot cas, s'haurà autolesionat, perquè ha estat el propi partit que ha decidit sortir d'aquest govern degut a el que ells diuen, una deslleialtat, per tant, de l'altre equip de govern, que era Esquerra Republicana, que no complia. Coincideixo del tot amb l'Àlex, que bueno, lo previsible ja ha passat, que ara comença realment el vell polític, perquè ens agrada la política, ens agrada analitzar i veure la política. Crec que venen temps molt apassionants on hi hauran grans sorpreses, i grans sorpreses que en aquest moment no podem ni preveure.
Eulàlia.
Bé, jo crec que les deslleialtats, si ens posem a analitzar-les, no? Això és com quan trenca una parella, i perdoneu altre cop la comparació, que portem molts dies fent-la, però en qualsevol cas hi han retrets per fer a les dues bandes, no? Aquí al final hi ha algú que va fer un ultimàtum, que era una qüestió de confiança, i doncs hi ha una persona de la parella que va dir, doncs, fins aquí hem arribat, va posar un límit, i a partir d'aquí, no? Sembla que va ser una classe de psicologia, però a partir d'aquí...
I cadascú té la seva visió del que era la parella.
Exacte, però sí que és veritat que estic molt d'acord que l'oposició hi fa molt de fred, i més quan no ets el cap de l'oposició, i segurament és una cosa que Junts se n'anirà donant a mesura que vagin passant els dies. Al final, no tenir càmeres, no? A sobre que t'estiguin cada dos per tres preguntant, no tenir consellers que puguin sortir, que puguin tenir entrevistes de manera fàcil, etc. Això es va notant i va desgastant al llarg del temps, no? Al final, tu el que necessites també és que et donin veu, i això es nota molt, per exemple, ho pregunteu-li a l'Ajuntament de Barcelona, no? Tota la gent que està a l'oposició, que no té pràcticament marge per parlar. Jo crec que Junts sortirà ressentit d'això, i sobretot jo crec que Junts cauria en un gran error si per sortir a càmera o a micro comença a fer una mica cops de timó, o comença a fer una mica d'atzagaiades, no? Comença a dir coses totalment desmesurades, o comença a pronosticar la independència demà prometent coses que no només no pot complir, sinó que crec que són una falta de respecte pels ciutadans, bàsicament, no? I després jo diria que, parlant ja una mica del tema dels pressupostos, jo estic en desacord del que diuen l'Àlex i el Lluís, perquè crec que el PSC mai s'arriscarà i més si s'acosten les eleccions espanyoles, mai s'arriscarà a provocar una moció de censura al president aragonès fins que Espanya no passi que guanyi a PP i Vox, com esteu vaticinant. Perquè fins que això no passi, el PSOE necessita potser Esquerra, i per tant el PSOE no s'arriscarà abans unes espanyoles en què pot dependre exclusivament dels vots d'Esquerra a governar, no s'arriscarà a muntar una moció de censura a la Generalitat de Catalunya.
Jo ho defensava així, Eulàlia, perquè penso que si les enquestes realment són favorables a la dreta espanyola, ja sigui el PP o PP amb Vox, i el PSOE realment està molt endarrere en aquestes enquestes, el poder demostrar i posar en l'aparador una victòria a Catalunya contundent, que pot ser contundent, i demostrar també que no només s'ha apaivagat, sinó s'ha aniquilat el que era el crit independentista, és una gran carta de presentació per obtenir vots a Espanya.
Obtenir vots, sí, però mai tindrà la majoria absoluta, per tant, quasi sempre dependrà dels vots d'Esquerra. Tot i així, jo crec que et saltes pantalles, perquè jo crec que tenim els pressupostos, però jo crec que tenim una altra cosa. El president aragonès va dir, abans de final d'any hi haurà resultats de la taula de diàleg. Llavors, jo crec que aquí és també on hem de posar el focus en el sentit...
Alguns hi creuen molt poc en els resultats d'aquesta taula de diàleg.
Bueno, però en qualsevol cas, al mes de desembre podrem dir si hi ha resultats o no, si hi ha un canvi, no?, en el Codi Penal o no, i jo crec que tot això són coses que aniran influenciant també a la negociació de pressupostos. Per altra banda, tenim la triangulació, no?, amb l'Ajuntament i amb el Congreso, i tot això són elements que, mica en mica, van sumant peces, però jo crec que Esquerra, ara mateix, segueix l'estratègia més...
Hi ha un any de les generals, si algun any no li interessa al PSOE arribar a massa acords en aquesta taula de diàleg és en la temporada 22-23, que acaba amb unes eleccions generals.
Sí, però hi ha una codependència en totes les institucions. O sigui, tu depens d'arribar a pactes a totes les institucions i això t'acaba generant que, vulguis o no vulguis, no totes les estratègies són compatibles entre elles.
Caldrà veure la desaparició o la previsible desaparició o quasi desaparició de Ciudadanos com es distribueix. Lògicament, sembla...
A Catalunya o a Espanya?
No, a Espanya. Sembla lògic pensant que anirà bàsicament cap a la dreta, però serà molt important tots els escons que hi ha anat per un Ciudadanos i encara ha de perdre com es distribueixen.
Sobre això, Montserrat.
Jo faré una valoració d'intencions que potser serà encertada o potser no ho serà, però jo crec que Salvador Illa no vol ser president de la Generalitat i no ho vol ser bàsicament perquè al PSOE li és molt còmode que Esquerra Republicana, que és un partit polític que validen molts independentistes, mantingui les aigües calmades com les manté calmades, en el sentit del que és el moviment, el procés, bueno, no sé si se'n diu així ja, però el moviment nacional per l'emancipació nacional, i tot el que són altres coses més materials, com són, per exemple, els trens, la llengua. Clar, tot això Esquerra Republicana ho pot barrejar amb el discurs nacional i més o menys fer-ho servir al seu favor, i alhora té l'obligació de resoldre-ho perquè està governant, no?, com diuen ells, per la Catalunya sencera. En canvi, si tu poses Salvador Illa a davant de tot, ja aquest estira i arronsa es produeix entre el PSC i el PSOE, i jo crec que això no els interessa.
Jo discrepo, jo entenc que sí que vol ser president. El problema que té Salvador Illa és que, malgrat obtingui una molt àmplia victòria en unes pròximes eleccions autonòmiques, l'única alternativa de govern passa per un acord que hem parlat tradicionalment del tripartit, un acord per les esquerres, perquè diguéssim que per la banda, diguéssim, constitucionalista no és viable de cap manera, i això diguéssim que va en contra també de l'argument de l'avançament electoral que comentaves tu, Lluís, abans de les eleccions generals, de poder demostrar una gran victòria al PSOE, al PSC.
Ho dic perquè els votants perceben el PSOE com un possible
sí,
candidat
a guanyar. Sí, el que es poden trobar amb l'escenari de que després d'aquestes eleccions autonòmiques el PSC es vegi obligat o l'única alternativa que tingui és pactar amb Esquerra Republicana un govern a dos o a tres amb els comuns, que jo no sé si és la millor carta de presentació pels votants del PSOE. No sé si és una bona...
Ni per Esquerra Republicana, després de 12 anys de jugar amb el tema...
Sí, però jo penso que Esquerra en aquest sentit
seria
està fent
un procés... Seria una recorrida històrica que li podria pesar moltíssim en aquesta generació, bueno, justament Esquerra Republicana.
Com li va passar en el seu moment, no?, el tripartit, no?, la gran davallada d'Esquerra després del tripartit. El que fa que jo penso que... Per l'equilibri de blocs que hi ha a Catalunya, no?, el bloc, diguéssim, independentista, constitucionalista, no hi ha massa alternativa possible. Llavors, per això, jo penso que Esquerra està fent un procés bastant llarg, no?, des del 2017, bàsicament, no?, d'anar madurant una possibilitat que és el que dèiem ara, no? Esquerra és l'únic partit que té joc, que pot pactar amb Junts en el seu moment, o potser amb el PSC.
Entre procés de maduració i reculada, depèn de com en vulgui
però
ser.
Pots veure-ho així, sí, una reculada, sí.
Sí, jo crec que en qualsevol cas tots estan, o sigui, estan han d'estar disposats a pactar, i tots han de buscar, i ara mateix és veritat que Esquerra és qui té més cartes o més possibles, no?, partits amb qui pactar, i en canvi Junts s'ha quedat totalment aïllat, i això és un problema, perquè si ara hi haguessin eleccions autonòmiques, no sé de què, o sigui, Junts amb qui diria de pactar? Pactaria amb Esquerra els traïdors amb qui acaba de marxar del govern? Pactarien amb el PSC quan la gent que s'ha imposat, no, la consulta interna?
Però la Diputació, un pacte...
Sí, amb això no tenen cap problema. Això és un tema que no els genera cap contradicció, cosa que també és molt curiosa, no? Però en qualsevol cas, a mi el que em sorprèn és que no sé quin pla de govern té Junts per Catalunya, no? I després també poso un altre element sobre la taula, que jo crec que també és significatiu en relació al 2017. Hi ha un altre actor aquí, que és la CUP, i no en parlem. I això també és molt significatiu, no? Vull dir que en qualsevol cas crec que havia estat un actor determinant, i crec que també és un partit que, malgrat tingui menys escons dels partits majoritaris que estem parlant ara, però en qualsevol cas que és un partit que ara mateix està totalment fora del mapa. Aquesta setmana no els hem sentit pràcticament.
Jo vull fer un apunt respecte... Disculpa.
Porten anys, perdona.
No, un segon sol. Respecte al pla de Junts, que sí, en general jo ho he sigut i la gent és molt crítica amb el pla de Junts. Jo crec, penso que electoralment, com a estratègia, potser no és tan descabellat. És a dir, el seu pla és anar a unes pròximes eleccions i treure un vot més que Esquerra Republicana, encara que el PSC guanyi les eleccions, i que la suma dels dos, més la CUP, torni a donar un govern independentista. amb la diferència que ells tindrien la presidència de la Generalitat, que és el que evidentment estan buscant i per això han marxat del govern.
Sí, però per fer què? Clar, perquè tampoc...
Per seguir governant. Que és,
clar, per seguir governant...
És l'objectiu de... L'objectiu...
Però aleshores, si tu no tens projecte polític pel país, perquè no en tenen, perquè es neguen a defensar l'espai polític de la dreta que van heretar, i a més, el tio...
No es neguen, és que les seves bases no ho volen, és que clar, s'ha de respectar, si es volen derivar cap a l'esquerra, i així ho han decidit les seves bases, ho han
però
de respectar.
No, no ho han decidit les bases, perquè de moment n'hi ha
posicionament clar. Les bases, hi ha enquestes internes dins de Junts per Catalunya, on la gent s'autodefineix dreta-esquerra de l'UBAL 10, i s'han col·locat al centre-esquerra, majoritàriament. Enganya o no enganya, jo no ho sé.
Ramon Serrat, que volia respondre això que deia l'Àlex i després el Lluís,
que
li ha demanat la
paraula. És que al final, entre on tu et posiciones i al final què vols que faci un partit polític, crec que aquí hi ha un decalatge que també hem de considerar, perquè a Catalunya, per exemple, moltíssima gent es posiciona a la centre-esquerra i això al final tampoc s'acaba traduint en unes majories de Parlament d'esquerres aclaparadores. El que deia és que quan tu no, jo crec que Junts no té projecte de país i no el té perquè es neguen a fer una defensa ideològica del que sigui, de l'espai que sigui, perquè si són de centre-esquerra, que ho diguin, que ho demostrin. El que no pot ser és que llavors quan voten la regulació dels lloguers hi ha unes escaramusses allà dins que ningú sap d'on surten. Per què? Perquè estan dividits i perquè no han decidit què volen. Però si tu no tens projecte de país i, a més, no tens projecte independentista perquè el que fan és agafar paraules i buidar-les completament sense explicar exactament on volen anar, per què vols governar? Perquè, per despullar-te, perquè la gent ho vegi, que això et passa.
Lluís.
No sé per què volen governar, m'imagino que, bueno, ells com a mínim diuen, perquè jo al final no estic en cap partit polític, per intentar avançar cap a la independència, que és el punt número 1 del seu programa. El com, estaria d'acord amb tu.
Com?
En aquest moment no ho sabem, però en tot cas és el que ells defensen. Respecte a la CUP s'ha autoeliminat de la partida en contra.